vespre enceta mare la ruta d'Orfeu. Això era i no era. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, que hem encetat amb la famosíssima barcarola d'Offenbach. Concretament, pertany, això era una versió només instrumental, però pertany a l'òpera Els contes de Hoffmann, que d'aquí unes setmanes podrem sentir i veure dins la temporada d'òpera del Teatre Principal. Per tant, tindrem unes funcions d'aquesta òpera tan coneguda i tan emblemàtica. Avui, però, en el programa tindrem dues seccions. A la primera part tindrem la Maria Antònia Pasqual, que ens vendrà a parlar de literatura i relacionada directa o indirectament amb la música, i a la segona part tindrem l'aportació operística també de Joan Roca. Com sempre, el programa l'ha produït na Maria Moreno i tècnicament el controla en Bernat Nadal. Vos saluda en Pere Estelric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. I seguim. Per tancar aquesta primera part de la presentació, seguim amb una, sí, amb un fragment també prou interessant i prou conegut de Els contes de Hoffmann. I ara, amb aquesta música, faim la primera pausa del programa i entrarem ja, Maria Antònia Pasqual, aquí ja saludam. Bon vespre, Maria Antònia.
Bon vespre, Pere.
Faim una pausa i entres a parlar de literatura. De quin tema ens portaràs avui?
Segona Guerra Mundial.
Segona Guerra Mundial. I de res.
Setge de Sant Malo.
I de tot d'una tornam i amb ella i intentarem relacionar aquest setge de Sant Malo amb música. 2 minuts i això és La Ruta d'Orfeu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè ens preocupa el medi ambient i ens agrada la ciència, cada dissabte us convidam a viatjar a bord del Nautilus. Però no just navegarem per l'oceà de l'ecologia, la investigació i la natura. També farem una ullada al cel, als planetes, les estrelles. Us esperam a IB3 Ràdio per parlar d'ecologia, geologia, investigació, astronomia i tot allò relacionat amb la ciència i el medi ambient.
Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Aquest diumenge a les 6, Penya Esportiva, Reial Múrcia. La Penya Esportiva Santa Eulàlia és a 90 minuts de l'equip de la Primera Federació. I quan siguin les 8 del vespre, Reial Oviedo, Uda Eivissa. Els pitiusos tanquen la Lliga Regular a Terres Asturianes en el seu primer any a la segona divisió. Viu la gran final de la Penya Esportiva i el darrer partit de l'Uda Eivissa aquesta temporada a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Pere Estalric et guia per la ruta d'Orfeu.
Una ruta que té molt de caminants, com la Maria Antònia Pasqual. Maria Antònia,
que va caminant.
Bon vespre de nou.
Bon vespre de nou. Doncs, parlant del llibre que he triat avui, l'he triat no per la gran quantitat de música clàssica que hi ha en el llibre, sinó perquè n'hi ha una peça de música clàssica, però és la música que condueix tot el que passa en aquesta història, perquè l'important, molt important d'aquest llibre és les retransmissions de ràdio, de les ràdios que hi havia a l'època preguerra, pre-Segona Guerra Mundial i durant la Segona Guerra Mundial. La ràdio és un element molt protagonista d'aquest llibre. Nosaltres aquí fem un programa de ràdio amb música clàssica.
Molt bé, molt ben, molt
i he pensat que, encara que només hi hagi aquesta peça, que és la que condueix tot, lo de la ràdio, era interessant, i més perquè és una gran novel·la, baix el meu punt de vista. El fil conductor, com t'he dit, és la ràdio que serveix en un començament per informar, entretenir, unes retransmissions que després ho aniré explicant més, la ràdio que serveix en el moment crític per comunicar que se necessita ajuda i per informació clandestina durant el setge, i sempre al final d'aquesta informació de la ràdio o de la petició d'ajuda a través de la ràdio, se posa una música, sempre, 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 la que identifica qui transmet, qui retransmet. I és Clair de Lune d'en Debussy.
I doncs, si te sembla, sentim un fragment d'aquesta Clar de Lluna, que pertany a una obra més gran, que es diu la Suite Bergamasca. I del Clar de Lluna, de Claude Debussy. Aquest Clar de Lluna de Debussy.
Molt guapo.
I doncs, sí. Anem a la literatura.
I doncs, mira, la història és una història sobretot d'estimació, de com l'estimació entre les persones bones s'imposa a totes les situacions, inclús a les més dramàtiques i ferotges com són les de la guerra. I és per això que he triat aquest llibre, perquè el considero una novel·la boníssima, i a més és per això, perquè el sentiment que te queda en el final, encara que passin coses doloroses, és de bo, d'estimació, de que la gent s'estima a pesar de que un sigui alemany, de que l'altre sigui francès, i de que hi hagi una invasió i de que hi hagi una guerra. El títol del llibre és All the Light We Cannot See, d'en Anthony Doerr. Està traduït en el castellà, La luz que no puedes ver. Crec que no està traduït en el català. Les crítiques foren molt bones. A vegades no es poden fiar gaire de les crítiques, però aquesta vegada tenen tota
la raó. Tu ets un expert en això, Maria Antònia.
Aquesta vegada tenen tota la raó. Diu sublim, el Times, magnificent, The Guardian, molt bo. És una, jo crec que és una de les novel·les que he llegit els darrers 6-7 anys. Va sortir el 2015, li van donar el Premi Pulitzer per ficció el 2015, jo crec que la vaig llegir el 2016, que m'ha agradat més, que m'ha agradat més. Escriu molt bé i tota la història en si és molt guapa. Doncs, Anthony Doerr és un escriptor estatunitenc, va néixer el 1973 a Ohio i, com he dit, va ser guardonat en el Premi Pulitzer per aquesta novel·la, que va estar 10 anys a escriure-la. És un període de llarga reflexió per escriure un llibre. Hi ha una altra escriptora que a mi m'agrada ara fent un impàs, que és Nadona Tart, que també tarda quasi 10 anys a treure un nou llibre. El darrer va ser El jilguero, de Goldfinch, que és boníssim, també és una història molt bona. Però ara anem en aquest, All the Light We Cannot See, que és una història que es desenvolupa, com he dit, abans i durant la Segona Guerra Mundial. Abans, a París, en Amérilor, Laura en Amérilor, viu a París amb el seu pare, que és el serraller major del Museu d'Història Natural de París. I és un home que estima tant a la seva filla, que és cega, que s'ha quedat cega, que, i a més és molt maneta, sap fer moltes coses, molt habilidós, li fa maquetes del barri on viu, maquetes de fusta, perquè ella les vagi tocant, i tocant les maquetes, ella reconeix els portals, reconeix els carrers, i ella va pel carrer tocant i reconeix, ella fa un circuit mental, el visualitza mentalment, li va ensenyant a través de les maquetes. Aquesta és la protagonista, Namely Lord, i després l'altra protagonista és en Werner. En Werner és un al·lot, ella és una nina aquí a París encara. En Werner és un al·lot també entrant a l'adolescència, que viu amb la seva germana en Ajuta, són orfes, i cada vespre a un poble d'Alemanya, i cada vespre en Werner escolta una ràdio, troben una ràdio abandonada. En Werner és molt habilidós i molt intel·ligent i la munta i l'arregla. I ell i la seva germana els vespres escolten una retransmissió que ve, que fa un home gran, sembla, des de França, i explica històries per la gent jove, però els explica històries de ciència, històries d'història, de coses molt interessants. I en Werner està enganxat en aquella veu, en aquell senyor, i li agrada i l'estima aquella retransmissió que fa ell i que ell escolta cada vespre quan ell la fa. Doncs és la història d'aquests dos personatges que, a un moment donat, quan esclatarà la guerra, es troben quasi en el final, però tots dos han de viure decisions molt crítiques i molt importants. Una d'elles és en Mary Lord, que se n'ha d'anar, passa de París a Saint-Malo, a viure en Etienne, que és el seu gran oncle, o sigui, un oncle de son pare, que és aquest que fa les retransmissions, que viu un casalot enorme a Saint-Malo. I se'n van allà a refugiar-se quan esclata la guerra, la Segona Guerra Mundial. I en Werner l'allisten, l'apunten a les joventuts hitlerianes per anar a lluitar. I com que té habilitats per la ràdio, aleshores li donen ensenyament perquè sàpiga manejar ràdios i sàpiga trobar retransmissions clandestines. I estem ara, que esclata la guerra, i estem a Saint-Malo, i estem a una música d'aquell moment.
Qui podria ser, per exemple, la Sinfonia número 8 de Shostakovich, si te sembla bé.
Exacte.
I de sentir el darrer moviment de la Sinfonia, un fragment, naturalment, Sinfonia número 8, Dmitri Shostakovich. Això està Kovic de fons per seguir amb aquest relat, Maria Antònia.
Ens trobam en aquest moment que en Werner és enviat a una escola d'entrenament militar d'èlit de les joventuts hitlerianes, on desenvolupa, baix la supervisió d'un científic, un sistema d'aparells que poden rastrejar, com he dit, estacions de ràdio. I l'envien al front, l'envien a Sant Malo, a rastrejar, a detectar aquesta estació des d'on Etienne, que és el gran oncle d'en Merilo, envia missatges prohibits, que és aquest home que ell escoltava cada vespre.
Quina cosa!
O sigui, les coincidències a sa vida. A Sant Malo també se troben, quan se'n van de París, he dit que el pare d'en Merilo era el serraller del Museu d'Història, i com que se veuen venir la guerra i pensen que els alemanys entraran i arrasaran el museu, el curator, s'encarregat del museu, li dona un diamant, a dins una bossota li dona un diamant molt valuós, que crec que se diu l'ocell de foc, perquè ell el guardi per si després de la guerra pot tornar allà i restituir-lo allà on estava, perquè és un diamant que té una llegenda, que la llegenda diu que el qui el té, té salut sempre, però que al seu voltant hi ha destrucció,
desgràcies.
Son pare l'amaga dins una maqueta que deixa a sa casa Sant Malo, que després més tard el troben a Merilora. Però els alemanys ho saben, quan arriben hi ha un alemany en Von Rampel, el sergent major Von Rampel, que sap de l'existència d'aquest i el vol, perquè ell està malalt de càncer. I aquest també arriba en aquest moment a Sant Malo a la recerca d'aquest diamant. I se troben tots a Sant Malo, Etienne, Amérilo, son pare d'en Amérilo es cridat a files i desapareix, no se sap, mai se s'arriba a saber si l'han mort o si ha desaparegut en combat, i se queda en Amérilo, el gran oncle, i la cuidadora del gran oncle. Ell és un home que viu en aquest casalot, ficat en la història de la ràdio i els seus llibres, i li fa fins i tot por sortir en el carrer, que un moment donat també hi ha de sortir, perquè en Amérilo no torna un moment que surt, i ell l'estima tant i hi ha tanta connexió entre ells dos que surten al carrer a cercar-la quan hi ha els bombardejos. Doncs se troben allà i aquest Von Rampel arriba a sa casa a través de... Bé, aquí passen moltes coses, però jo no contaré sa història. I na Merilo se troba tota sola a sa casa i l'única manera que té de pensar hi ha qualcú a l'altra banda que m'escoltarà, que ella sap que hi ha l'Alemanya dins sa casa i que està cercant una cosa i el diamant i que li farà mal a ella, i aleshores se posa a retransmetre per la ràdio i demanar ajuda, i posa la música i demana ajuda, i en Werner sent aquesta...
Que guapo!
L'escolta i sap, perquè ell ja ha descobert on hi ha les emissions, però no ho ha dit en el seu cap, perquè ell té sentiments cap en aquesta persona que retransmet, i aleshores no ho comunica. I, bueno, el cas és que en Werner arriba a sa casa i la salva en Amérilo. I ja vos he dit, aquest llibre va, sobretot, de sa bondat d'en Werner, de sa innocència i sa fortalesa d'en Amérilo, i de tota aquesta llum que no pots veure, però que està darrere d'aquesta foscor que no ho podrà tapar mai tot.
Que guapa aquesta història.
És una història molt guapa.
De coincidències, però...
Però molt guap. En el final no te creguis que el final sigui tan bo, perquè en Werner mor... Vull dir, les coses no passen tant. Però la història és molt guapa. I el final és guapa.
El final és guapa, com és guapa també aquest fragment musical que han triat per...
D'en Carl Orff, que també és un músic de l'època.
De l'època.
Que se va estar...
Un fragment de Carmina Burana... de Carl Orff, per acomiadar aquesta... Podria repetir el títol del llibre?
La luz, crec que en castellà se diu La luz que no puedo ver, o que no puedes ver. La luz que no puedes ver.
I un llibre guardonat.
D'en Anthony Doerr, amb el Premi Pulitzer de ficció del 2015. La luz que no puedes ver. I en anglès és All the light we cannot see.
Hem començat amb Debussy i acabem amb Carl Orff. Sentim aquesta música de Carmina Burana, una pausa i tot d'una entrarem a parlar d'òpera.
Thank you.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Què ens interessa als nens d'avui en dia?
Com ho poden fer els pares per educar d'una nova manera sense tenir referents?
Penseu que realment la tecnologia ha fet canviar tant els adolescents o són els problemes intergeneracionals de sempre?
Cada diumenge escoltam què pensen i quins són els dubtes d'infants, pares i adolescents.
No venim amb manual.
Tots els diumenges a les 11,
però a la per Regina Cortós.
Oi, Vetro Ràdio.
Ventura, els més valuosos tresors de les nostres illes són les màgiques històries que encara resten amagades. Voleu descobrir-les amb nosaltres? Acompanyeu-nos en la recerca d'aquelles històries enigmàtiques, anecdòtiques i legendàries que ens han convertit en la realitat que som ara. Travesseu amb nosaltres el portal cap a altres realitats.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Perquè ens preocupa el medi ambient i ens agrada la ciència, cada dissabte us convidam a viatjar a bord del Nautilus. Però no just navegarem per l'oceà de l'ecologia, la investigació i la natura. També farem una ullada al cel, als planetes, les estrelles. Us esperam a IB3 Ràdio per parlar d'ecologia, geologia, investigació, astronomia i tot allò relacionat amb la ciència i el medi ambient.
Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
Seguim, i ara en Joan Roca. Joan Roca, benvingut.
Bon vespre.
Tindrem òpera. Quan ve en Joan, normalment tenim òpera.
Sí, l'òpera és... Jo crec que és el gran art del segle XIX. Bé, jo tinc una teoria.
En Wagner ho pensava.
Tinc una teoria un poc polèmica, és que abans del segle XIX no és òpera, i ja en el segle XX, entrat al segle XX, ja no és òpera.
Uep.
Per mi, l'òpera és un període de l'òpera.
Està bé.
Bé, de fet, quan va començar Monteverdi, li deia favore música,
sí,
no d'òpera.
Sí, sí, sí,
i en Wagner tampoc li deia òpera. I avui en dia seria òpera o alguna altra cosa. No ho sé. És un debat.
Boixec és òpera, Lulú.
Sí, però jo crec que Boixec... Mira, crec que hi ha dues òperes que són quasi contemporànies que taen, que són Turandot, que és la darrera, i Boixec, que és la primera.
Del nou estil.
Sí, de fet, bo, que és un poquet anterior, durant tot, dos anys, crec. Però crec que són la frontera.
Ah, està bé, està bé.
Podem desenvolupar un dia aquesta tesi.
Després també tenim un poc de... Això està Covid i tenim això...
Sí, sí, però són un poc anacrònics, eh? Són
sí,
fora del seu temps. I Strauss, ni te comptes.
I Strauss, aquest sí que fora del seu temps. Fora del seu temps, afortunadament.
Afortunadament.
Vinga, Joan, què mordus avui?
Carmen.
Web.
Carmen, tu
web.
Creus en el destí? Amb el fatal destí.
Amb el fatal destí. No, no hi crec.
No, jo no ho sé, a vegades...
No hi crec.
A vegades dubto. No. Perquè Carmen, l'òpera que parla del destí...
Sí, si és la força del destí, no?
També, certament. A mi m'agrada més Carmen que la
jo
força.
Jo, 100 vegades. No, no és que m'agradi més. És que
de fet, és una gran
Carmen
òpera.
Carmen està dins 5
òperes. Té un problema, més. Per mi, que és tan, quasi tòpica, tan programada, tan, que és d'haver un lloc comú, pràcticament. Però és una òpera fascinant, amb una orquestració...
Sí, sí.
Fabulosa. Bizet, pobret, va morir sense saber
sense que
va
ser de set, sí.
Perquè les seves primeres òperes, La vella noia de Perd, Pescadors de Perles...
Que és molt guapa, els Pescadors de Perles.
Sí, eh? I l'òpera preferida de Eric Clapton, segurament.
No, quan se va estrenar, no veig aquesta segona intenció.
Ara veuràs. Quan se va estrenar en el Covent Garden, El Pescador de Perles del 60 i Busques, la primera òpera de Bizet, quan se va estrenar a Covent Garden, 20 anys més tard, se deia Leila.
Ah, està molt
que és
bé.
El nom
sí, 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 de ser gran cançó. De...
Per tant,
ah,
va fer Jean Millet, una altra òpera de Bizet, que és una òpera que agradava moltíssim a Mahler, i moltíssim a Strauss. De fet, Strauss va inspirar un poquet en Jean Millet per fer Ariadna de Naxos.
Oh.
És una òpera. O sigui, era un gran...
Teatre dins teatre.
Un gran orquestador, i musicalment també, Bizet. No? I va morir sense saber que aquest era el seu darrer intent, perquè ell era un virtuós, un gran pianista, un gran compositor, un gran... va tenir molt d'èxit a nivell de Conservatori de París, va tenir el Premi de Roma.
Sí, 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 sí.
Però tenia èxit a la crítica, però no al públic. Pot ser un poquet avançat en el seu temps. I el seu darrer intent per triomfar a l'òpera era Carmen. I ho va ser, un gran triomf, però ell ja no era.
Però ell ja no era.
És destí. Sentirem de l'obertura, que és fantàstica, té diferents temes, com tota bona obertura, el fragment que fa referència, per mi és més interessant, pot ser no el més florit ni més conegut, però el passatge que fa referència en el tema del destí.
I d'endavant. Final de platerets i bombo.
Sí, el destí.
El destí.
Implacable. Una gran versió, sa que he duit, per cert. Bé, ara és només passatge instrumental molt breu. La Filharmònica de Berlín, dirigida per Simon Radl, i després cantants, bueno, Magdalena Cosina fent de Carmen, que potser no la veïm fent aquest paper.
Sí, jo no l'he quedat de veure.
Però, bueno, sa seva veu és sí, interessant. Sí, i en Jonas Kaufman fent de Don José, que té aquest punt d'ingenu, de personatge ingenu. En Kaufman és un bon Parsifal, també perquè sembla Parsifal, poc el seu aspecte
sí, com de despista.
De Forrest Gump.
Sí, exacte, dir, eh? Molt ben dit.
Perquè en el fons Parsifal és un
Forrest Gump. Forrest Gump.
És un Forrest Gump. I no ho és més que això. I Don José tenia un poc això. Aquest any de pèl, per tant, és brau, racial, i un poc Pamphil, també. Podríem dir un calçonassos amb mala llet. Seria la definició de Don José. Per tant, una molt bona versió. Ara sentirem... bueno, és una òpera de tòpics. Els tòpics espanyols del sud. Clar, abans hem dit que Bizet havia escrit òperes que estan totes ambientades a l'exòtic. Jean Millet, El pescador de perles, La vella noia de Perth, també. I Carmen, també. En aquells moments, final del segle XIX, Carmen s'estén en 1875, el sud és exòtic. I clar, juga un poc més tòpic de l'espanyol, misteriós, Andalusia, quasi Àfrica en aquells moments. I clar, segurament se podien considerar possibles coses allà que Europa central, no, el paper de la dona, aquesta dona vital que vol viure, que és lliure, en definitiva, l'Europa constrenyida de França o Alemanya no era imaginable. A l'Espanya del Sud, sí. I bueno, el tòpic de les gitanes, el tòpic de Carmen Aguas, el tòpic dels contrabandistes, el tòpic del torero, el tòpic de la violència de gènere, desfermada, que a l'Europa civilitzada també era, però estava constrenyida dins l'àmbit domèstic. A Espanya no. Òpera de tòpics. I dins els tòpics, el tòpic més tòpic de tòpics és Nescamillo. Sentim un passatge de Escamillo, Estorero, és un triangle, Carmen, Don José i Escamillo, i la cosa, com sabeu, acaba malament.
La circa di otto.
Paper de baríton, però baríton, extraordinària.
Baríton racial, no? I macho hispànico ibérico, eh? Estorero, des Camillo. En el Carmen no sabia per qui de cantar-se. Un torero, supos que... En fi, Nietzsche. Tu diràs Nietzsche? Nietzsche. Nietzsche, el 1888, va escriure dos assajos, dos dels seus darrers assajos lúcids, ja li faltava poc per entrar a les tenebres. Els darrers anys de Nietzsche van ser... Va morir 1900 i els darrers 10 anys de Nietzsche van ser, en fi, complicats. Eh? I dels darrers textos que va escriure van de morir, van de morir com a persona humana, però encara era viu, però ja quasi no era, va ser Nietzsche contra Wagner i el cas Wagner. En els dos textos, atacava Wagner durament. Wagner era el seu gran ídol uns anys abans.
Ho va ser, sí, sí.
Però a partir d'un cert moment, a partir de Bayreuth, se van començar a espanyar les coses, se van separar, se van distanciar molt. I de fet, el remat va ser Parsifal. Per Nietzsche, Parsifal va ser una traïció a l'esperit del superhomo que plantejava una cessió de Wagner en el catolicisme, en definitiva. I van rompre, se van separar, per més coses, no només per temes ideològics o estètics, sinó per més qüestions, però és igual, no tenen temps avui. La qüestió és que podríem dir que Nietzsche va posar-se en braços de Bizet. I per Nietzsche, el 88 ho diu, diu des de Turí, quan escriu les cartes que escriu des de Turí en aquesta obra, el cas Wagner, diu, avui he vist per 20a vegada seguida Carmen.
Per vintena vegada seguida,
Carmen, no sé quan té seguida, no sé si... Sí. Però va veure, va enllaçar diverses produccions de Carmen, sabeu que el feina que van fer diverses òperes seguides i ell hi va anar tots els dies. Ha dit Carmen per 20a vegada seguida. Considerava que Carmen representava la superdona, podríem dir. Allò de superhomo, la superdona. Aquella voluntat de viure, aquella voluntat de poder, de viure plenament, de viure en plenitud, Carmen. I musicalment representava l'exuberància, les ganes de viure. En canvi, Wagner de Parsifal no era el mateix. Per tant, per Nietzsche, Carmen era, no va més, 1888 en concret. Clar, ja que no es poden filosòfics, he pensat que podria fer una lectura dialèctica de Carmen. Hegeliana, podríem dir. Carmen ha de menester el seu contrari. Quina és l'antítesi? Micaela. Si Carmen és dona lliure, potent, salvatge, visceral, atòmica, Micaela és l'ota prudent, discreta, servicial, que passa desapercebuda, bona persona, el que hauria de ser una bona filla. Carmen és una mala nora. Micaela és una bona filla. A mi m'agrada moltíssim el paper de Micaela i sentirem del primer acte un passatge on Micaela li diu a don José Don José és enamorat de Micaela i Micaela va a Sevilla intentar rescatar Don José de les urpes de Serpia a Carmen, perquè sa mare, molt enfora de Navarra, s'està morint i li ve a dir, ta mare està morint, vine amb jo, serem feliços. Evidentment, Carmen estira molt. Micaela ho intenta, no ho aconseguirà.
Parle-moi de ma mère. Lettre.
Et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement.
Et puis,
encore une autre chose qui vaut mieux que l'argent.
Aquesta, entre recitatiu i cantat, és una meravella.
És preciós. A mi m'agrada més això que el que vendrà ara. Tot i que el que vendrà ara és el més conegut de tot. Tu deies, no hem sentit Carmen, ara sentirem. Qui és Carmen? Bé, Carmen és una gitana, una cigarrera. Vol dir que fa feina a la fàbrica de tabacs de Sevilla, una de les primeres grans fàbriques que hi va haver a Europa. Entenem per fàbrica no un centre de producció mecanitzat, sinó una concentració, diguem-ne, de treballadors, treballadores en aquest cas, massiva. De fet, és la típica fàbrica real de l'antic règim. I bueno, avui en dia és un edifici molt singular de la ciutat. Forma part del patrimoni industrial europeu, la fàbrica de tabacs de Sevilla. Carmen treballa allà, juntament amb milers de dones més. Però ella ho domina tot. Té un poder visceral. De fet, si Micaela és bonhomia, la dolçó, Carmen és viperina. Tot i que Necosena, com dèiem abans, no dona aquesta. Hi ha altres Carmens més...
Ara que aquest dia s'ha mort Teresa Berganza...
Sí. Tampoc era...
No, però... No. Però...
Sí, potser era més vital.
Vocalment era sí, extraordinari. Sí, sí, potser d'un escenari jo no l'hi vaig veure mai, però... Però veus, hi ha aquella versió d'una Julia Migenes... enregistrada amb en Plàcido Domingo en cinema. Tu vocalment li falta una cosa, però escènicament és...
I en Plàcido també és un bandojo, sí.
També, no també.
Ara sentirem
l'habanera famosíssima, que jo, la veritat, quan sento una habanera, pens més en Salou que no en Sevilla. Però, clar, jugava amb el tòpic de, que el Bizet i altres europeus tenien de l'Espanya d'aquells moments, perquè, clar, Sevilla una habanera no acaba de... Evidentment, l'habanera és Carmen, i la sentim.
És el més conegut.
Això és Carmen. Aquesta és Rampaga de Sevilla, també.
Sí, sí.
No l'he dubtat.
No, i historiador.
I historiador, per suposat. Són... I el que vendrà ara també m'agrada moltíssim. Pot ser juntament amb la intervenció d'en Micaela, i no és molt... I representa molt bé l'esperit d'aquesta òpera, que és l'idea del destí. La flor que tu m'has tirat m'ha condemnat en vida. Si no, després en marítim i s'ataca una gitana amb una floreta, no passo pena que no és la Carmen. Un moment del primer acte, Carmen se fixa en Don José, aquí ho deia. Si tu m'estimes, passa res. Si jo t'estim, pren garda. Porta'n guàrdia, prepara't que no saps el que t'espera. Li tira la flor, i la flor és la destral. La versió diabòlica de la fletxeta d'en Cupido. Si tu me tires la flor, jo me la quet, ja estic condemnat. I llavors, temps més tard, Don José li diu, la flor que tu me vas tirar, me va deixar per l'arrastre.
Idò, crec que ja no t'han de sentir
no,
més coses, Joan.
Al final.
Idò, amb aquesta música de Carmen, ens acomiadem avui. Gràcies, Joan. Ha estat
res,
una selecció
complet.
Extraordinària. Carmen de Bizet. Bona nit. Yeah.
Cheers.